Comencem el primer capítol de l'audiovisual Mac Gran Reserva, la col·lecció de programes centrats a repassar les conferències, ponències i entrevistes que s'efectuaren en el transcurs del Mac Certamen d'enguany. En el podcast d'avui parlarem d'ètica i intel·ligència artificial i de solucions tecnològiques a l'àmbit de l'àudio. Sense més preàmbuls, comencem.
Esteu escoltant l'audiovisual Mac, una experiència immersiva artesanal a cost zero.
La Patrícia Ventura, doctora en Mitjans de Comunicació i Cultura per la UAB i investigadora sobre ètica i intel·ligència artificial, va ser l'encarregada de fer la keynote inaugural del Mac d'enguany. Una profunda mirada sobre les limitacions ètiques en l'ús de les tecnologies automatitzades i la intel·ligència artificial en el món audiovisual. Escoltem ara la sessió al complet.
Bon dia. Benvinguts i benvingudes de nou a la sala 9B1 de Rocambert, Fàbrica de les Arts. També benvinguts a totes les persones que ens segueixen en aquests moments per streaming. És ja la 26a edició del MAC, del Mercat Audiovisual de Catalunya, la gran cita del sector de l'audiovisual de proximitat que celebrem un any més a Granollers. Aquest any, ja ho saben, sota el lema Tecnologia en evolució, creativitat en revolució, la intel·ligència artificial tornarà a ser protagonista d'una trentena de presentacions, taules rodones, xerrades, tallers i també que impartiran una seixantena de ponents. La primera és la Patrícia Ventura, doctora en Mitjans de Comunicació i Cultura per la UAB i investigadora sobre ètica i intel·ligència artificial, que ens parlarà dels principis ètics per a la integració de forma responsable de la IA a l'audiovisual de proximitat. Endavant.
Hola, bon dia. Hola, hola, se'm sent amb el micro aquest? Crec que sí. Doncs bon dia, moltes gràcies per la presentació. És un plaer ser aquí, al Mercat Audiovisual de Catalunya, estar aquí davant de tots i totes vosaltres. Amb moltes ganes també de sentir les pròximes ponències i de conversar amb tots i totes vosaltres dels debats que en puguin sorgir. No? En aquests moments d'incertesa, que deia en Lau al principi, no? De tanta incertesa, crec que és més important que mai compartir allò que sabem. Per tant, moltes gràcies a l'organització per donar-me l'oportunitat també de compartir la recerca que vam arrencar aquí a Catalunya cap a l'any 2018-2019 sobre ètica, intel·ligència artificial i periodisme. Un treball que s'emmarca en un context molt més ampli que l'adopció responsable, que és del que parlarem avui. Però abans d'això, m'agradaria dir una cosa que considero que és important, que té a veure doncs, amb aquest marc. Aquests són les tres línies d'acció, les tres estratègies que proposem pel periodisme, pels mitjans de comunicació, davant de la creixent penetració de la intel·ligència artificial en les nostres societats. Pensem que és important subratllar el potencial que té el periodisme i el seu paper, el paper que pot exercir en la governança mundial de la intel·ligència artificial. Això ho pot fer, per descomptat, reconeixent el potencial d'aquesta tecnologia per fer-nos la vida millor, però també vigilant els seus usos en altres sectors, sectors tan determinants per la vida de les persones com l'educació, com l'administració pública, no? Com la justícia. La intel·ligència artificial està per tot arreu, no? I d'altra banda, també informant-ne amb rigor. Perquè hem d'entendre què és això de què estem parlant, què és la cosa, perquè el nom no ajuda, el nom és molt confús. I hi ha una espècie de batalla pel relat. Ara us posaré opinions d'experts en intel·ligència artificial, persones que desenvolupen la tecnologia, tots són grans experts. Mira, aquí tenim. El 2029 conviurem amb éssers autònoms, conscients i superintel·ligents. La mort és un problema d'enginyeria i els científics hi trobaran la solució. Tot això són frases que estem acostumats a veure en titulars oi? Si una màquina exhibeix comportament i respostes consistents amb la comprensió i l'autoconsciència, podríem arribar a acceptar la seva consciència, és a dir, màquines conscients. Si hi ha una manera de controlar la intel·ligència artificial, hem de descobrir-la abans no sigui massa tard, perquè, en fi, no sabem què passarà, ens dominarà, acabarà amb nosaltres. Aquest és l'últim Premi Nobel. Llavors veiem titulars com aquests, també, no? Crec que sóc humà, un enginyer de Google ja parla d'intel·ligència artificial en consciència. Aquest que parlant amb el chatbot asseverava que havia cobrat alguna mena de vida interior, no? I aquest premi Fundació BBVA no ve d'impedimento para que los robots hagan lo mismo que los humanos, incluso sentir, no? Però d'altra banda, tenim un altre corrent de persones amb experiència contrastada i profunda en intel·ligència artificial que ens diuen, Ramon López de Mántaras, se'n diu intel·ligència artificial malgrat és incapaç de raonar o entendre. La bombolla actual de l'IA es desinflarà. Gary Marcus, es tracta de màquines simplement que solucionen problemes mitjançant quantitats massives de dades. O Carme Torres, les màquines no tindran sentiments. És un perill confondre-les amb éssers vius. La tecnologia no ha d'enganyar. O Luke Stills, quan em vull comunicar, no penso quina és la següent paraula que haig de dir, no? Que és més probable que de seguir l'altra, no? Sinó el que vull és transmetre significat. Com veieu, hi ha com aquests corrents molt, que contrasten molt sobre què és allò, no? I per tant, des dels mitjans de comunicació tenim també aquesta responsabilitat d'entendre què és allò, de què parlem, de què informem per contribuir a una ciutadania crítica i en condicions de participar en el debat tecnològic que en la seva essència és profundament polític i econòmic. I això és perquè les narratives, allò que ens diem, que ens expliquem a nosaltres sobre la tecnologia, acaba condicionant els usos que en fem i, finalment, fins i tot, les regulacions. I això també passa a les organitzacions, a l'hora de fer-ne una adopció, no? La manera com adoptem de la tecnologia estarà condicionada per la percepció que en tenim, no? I aquesta és la primera reflexió que és important tenir clara, no? Penso que és important tenir clara abans de pensar com fem una adopció d'aquesta tecnologia. Una de les grans decisions que hem de prendre, no? En els mitjans de comunicació a l'hora de fer aquesta adopció, i ara ja començo sí, a parlar d'adopció responsable, és com establim aquest equilibri entre automatitzar processos i fer-los més eficients de processos que ja portem a terme fins ara, no? I una altra via que podríem anomenar la transformativa, no? Que respondria a la pregunta què és allò que podem fer amb la intel·ligència artificial que abans no podíem fer o com pot la intel·ligència artificial canviar el nostre producte final, no? I pensem que a l'hora de prendre aquestes decisions és important impregnar-nos d'aquesta visió humanista sobre la tecnologia. La visió humanista sobre la tecnologia implica tenir la capacitat de posar-la al servei del benestar humà i d'orientar-la a finalitats desitjables. Això és una cosa que només podem fer les persones humanes. Almenys la governança ens toca a nosaltres. I té sentit aquesta visió humanista perquè el benestar de les persones forma part de la missió de la comunicació de qualitat i del periodisme, que no és altra que proporcionar informació, continguts de qualitat, perquè les persones puguin prendre decisions informades, exposar les persones a la diversitat per contribuir al diàleg democràtic. No? Això seria una mica, crec, no? O m'imagino jo, als mitjans de comunicació, des de la irrupció de les grans plataformes, no? Als anys 2005, 2010, navegant, no? Entre aquestes onades i entre la incertesa. 2005, 2010, 2015, no? Des del que podríem anomenar la primera onada de la intel·ligència artificial, no? Aquests algoritmes que exerceixen aquest rol que tradicionalment havia corresponia, diguem, als mitjans de comunicació, de mediació entre tot el contingut del món i les audiències i la ciutadania, no? El que s'ha anomenat doncs, el gatekeeping contemporani. Navegant entre preguntes com, per exemple, pot conviure el periodisme amb les grans plataformes d'una manera equilibrada? Moltes us sonaran. Trobarà el periodisme un model de negoci? O fins a quin punt els mitjans han de crear contingut nadiu per les xarxes socials? O fer que, no? captar tots els clics? O com podem fer perquè la dependència de Google o les xarxes no erosioni la qualitat del producte, no? amb tanta dependència? I quan encara no tenim totes les respostes a aquestes preguntes, arriba aquesta, podríem anomenar, segona onada de la intel·ligència artificial, que és la intel·ligència artificial generativa, no? El 2022. No? Continua donant forma i de més maneres a la distribució de la informació, no? a través d'aquestes grans plataformes. I llavors venen més preguntes, no? que a més moltes jo crec que són familiars, no? o són similars a les que ens fèiem abans. Podran conviure els mitjans tradicionals amb aquestes grans distribuïdores de contingut amb intel·ligència artificial generativa, o quina visibilitat pot tenir el contingut original en aquest entorn? Són preguntes per a les quals encara no tenim resposta. Compensarà establir acords amb empreses com OpenAI, no? o Alphabet, etc. O com es resoldran les qüestions dels drets d'autor? O si la Unió Europea desenvoluparà el seu propi apropament a la intel·ligència artificial, creant les seves pròpies infraestructures? O fins a quin punt la regulació europea acabarà afectant a les grans plataformes dels Estats Units? O com de ràpid la ciutadania adoptarà totes aquestes eines d'intel·ligència artificial? No ho sabem, tot això. No? Per tant, que ens trobem o que ens sentim en una situació difícil és normal, perquè tot això són incerteses que condicionen absolutament les decisions que hem de prendre. I el que toca ara és navegar, no? seguir navegant en aquesta incertesa. No? O quin serà el model de negoci d'aquestes grans d'intel·ligència artificial? Perquè això tampoc està clar. No? O com consumiran la informació els usuaris en aquest nou món de contingut líquid, en què el text es transforma en vídeo o en àudio, o a la inversa, no? en què l'usuari, no? els lectors o l'audiència participa en la creació del contingut i el demana d'una manera determinada i demana i fa aquests canvis de format. No? I a més, amb aquesta tendència a la hiperpersonalització. I, és clar, com adoptem aquesta tecnologia als mitjans? Bé, tota aquesta incertesa, unida al poder transformador d'aquesta tecnologia en els nostres processos, ens situa o fins i tot aprofundeix en aquesta crisi ontològica, no? que patim des de l'erupció de les grans plataformes, que ens condueix a fer-nos preguntes existencials. No? Què és el periodisme? No? Quina és la funció social dels mitjans de comunicació? O quin valor podem oferir a la societat? No? I és que definir la identitat del periodisme necessàriament en aquests moments d'incertesa passa per retornar a la seva missió, que és el que ha de ser el nostre far. Amb aquesta idea, l'any 2018-2019 vam arrencar una reflexió aquí a Catalunya que tenia per objectiu que entre el sector, no? o el màxim amb el màxim de participació de tot el sector dels mitjans de comunicació, arrencar una reflexió sobre com podíem fer una adopció responsable d'aquesta tecnologia als mitjans de comunicació i, per què no, convertir-nos en referents en tecnoètica de la comunicació, perquè la manera de fer servir la tecnologia al final ens defineix i condiciona qui som. No? Com fan servir la tecnologia a les plataformes? Tots sabem que el que es busca són purament temps a les pàgines, objectius de negoci, malgrat doncs, es creïn addiccions, malgrat es generin bombolles d'informació, malgrat es generi desinformació perquè aquest negoci de l'engagement promou aquestes interaccions impulsives i apel·la en allò, diguem, al nostre estómac. No? Per què no pensem com fer servir aquesta tecnologia que tan beneficiosa pot ser posant-la al servei, no? del benestar de la ciutadania, no? Aleshores vam tenir l'oportunitat de comptar, doncs, amb aquests mitjans de comunicació, a través de seminaris, a través d'enquestes, que van participar en aquest diàleg, no? Perquè llavors no hi havia cap precedent de codi ètic per a l'ús de la intel·ligència artificial en el periodisme enlloc. Vam comptar amb aquests mitjans i sobretot amb l'impuls del Consell de la Informació de Catalunya, perquè això és una recerca que vam començar amb la Universitat Autònoma en el marc d'una tesi doctoral, no? I l'impuls del Consell de la Informació va ser definitiu per poder arrencar tot això. Vam comptar amb un comitè expert multidisciplinari, amb experts provenients de disciplines com la innovació en periodisme, sociologia, ètica de la intel·ligència artificial, ètica periodística, però també de filosofia, ciència de dades, periodisme digital o ètica moral. I a més també vam comptar amb un comitè, diguem, internacional de periodisme computacional, amb Nicolas Diakopoulos i Charlie Beckett, que ja feia un temps que treballaven amb, bueno, amb la reflexió sobre com adoptar la tecnologia a les redaccions, no? I a més vam distribuir enquestes amb periodistes de tot l'Estat, no? Preguntant quins riscos podien considerar sobre l'ús de la intel·ligència artificial en els mitjans. I ja llavors, fixeu-vos que això és infogràfic, és a dir, la principal por que hi havia en el nostre sector a llavors, a l'hora d'incorporar la intel·ligència artificial a les redaccions, curiosament, té a veure amb els efectes negatius de l'ús de la intel·ligència artificial per part de les grans plataformes, la desinformació, els biaixos, pèrdua de qualitat, contribuir a generar cambres d'eco, no? La polarització, contribuir a la polarització, manca de llibertat, deshumanització, temes de privacitat. Ja llavors teníem aquesta percepció, no? Aleshores, això va consistir bàsicament en fer una recerca important de documentació i anàlisi sobre textos legals, perquè això havia de ser el paraigües de tot. Llavors encara no teníem la AI Act, però sí que sabíem quin seria el contingut, teníem, per descomptat, el Reglament General de Protecció de Dades que ens afecta en aquest sentit, teníem la Digital Service Act i la Digital Markets Act, que són lleis, i algunes altres que ja sabíem el contingut i d'altres vigents, i a partir d'aquesta anàlisi del marc legal i de tota la recerca que també s'havia fet i tota la reflexió en tecnoètica, que com sabeu és l'ètica de les ciències computacionals, l'ètica de la intel·ligència artificial des de la disciplina de les ciències computacionals, amb tot això ens vam preguntar en aquests seminaris i en aquestes enquestes que vam fer a mitjans i experts quines eines o pràctiques generen quins dilemes i a quins grans principis de la professió afecten. Els grans principis, bueno, aquests són els marcs ètics i legals, veritat, justícia, llibertat i responsabilitat. Els principis que més predominen en els codis ètics del periodisme de tot el món, extrets de la recerca del mestre Salvador Alsius, dit sigui de pas. Bé, faig un parèntesi. Què vol dir contrastar usos i eines amb valors i principis? Doncs vol dir que no té sentit, és a dir, publicar una entrevista falsa feta en ChatGPT a Michael Schumacher xoca directament amb el principi de veritat, per exemple. Vol dir que inventar-nos autors que no existeixen per textos automatitzats xoca amb el principi de veritat i amb el principi de responsabilitat, no? Però, en canvi, fer servir la intel·ligència artificial per navegar entre grans bases de dades, per portar a terme en un temps rècord aquesta investigació, els papers de Pandora sobre l'evasió fiscal, que recordareu, ja té uns quants anys, sense la intel·ligència artificial això no s'hagués pogut fer. I, per tant, aquest cas està perfectament alineat amb la missió del periodisme, que és proporcionar informació de qualitat perquè les persones puguin prendre decisions informades, no? O, per exemple, aquesta eina que ja té la corporació integrada en els seus processos, que transcriu rodes de premsa en temps real, per exemple, no? Això ajuda a millorar el procés I també ajuda a la qualitat de la informació, perquè al final el periodista no ha d'estar fent una tasca que es podria automatitzar i té temps per pensar, per interpretar, no? Per tant, tenim molts casos d'ús de la intel·ligència artificial perfectament alineats amb la missió del periodisme, amb aquesta missió de servei públic, amb aquesta visió humanista, que no coincideix amb la de les grans plataformes comercials, perquè són dos productes totalment diferents. No? I aquí el que intento dir, i continuaré intentant explicar de les més maneres possibles, és la importància de, davant de tota aquesta incertesa, aferrar-nos a la missió i als valors, perquè ara mateix són l'eina per definir-nos, per fer aquesta adopció de la tecnologia. Bé, després de tot aquest procés, doncs va néixer aquest informe que va publicar el Consell de la Informació de Catalunya, que va formar part d'aquesta investigació del doctorat a l'Autònoma, que es pot consultar online, i van sortir una sèrie de recomanacions per adoptar la intel·ligència artificial amb criteri ètic a les redaccions, que ara repassaré ràpidament, el teniu en aquí, i el podeu buscar online, perquè al final el que pretenia era ser, pretén ser una eina pels mitjans de comunicació perquè cadascú l'adapti una mica aquest procés al seu propi mitjà, als seus propis objectius, als seus propis valors i la seva pròpia missió, no? Que no té per què coincidir. Aleshores, algunes recomanacions, les repassaré molt ràpid. La importància de la qualitat de les dades a l'hora de fer la intel·ligència artificial per evitar els biaixos. La importància de la verificació i de la supervisió dels processos. Que hi hagi sempre la persona humana, no? Que és el que no hi ha de vegades en altra mena d'aplicacions. No? Al final, una altra de les coses que no pot fer i no hi ha res que demostri que podrà fer una màquina és assumir responsabilitats. Només les persones humanes podem assumir responsabilitats i això és una cosa que devem com a mitjans de comunicació a la ciutadania. No? Per poder assumir responsabilitats cal tenir autonomia i ser coneixedora de les conseqüències d'una acció. No? I això, una màquina, res demostra que ho pugui tenir malgrat molts relats d'aquests que circulen. No? La transparència a l'hora de comunicar quan opera la intel·ligència artificial, qüestions relacionades amb la privacitat de les dades, perquè més intel·ligència artificial, més dades. Per tant, tenim el Reglament General de Protecció de Dades que ens ajuda també a saber com fer-les servir per no agredir els drets fonamentals de les persones. No? La importància de la personalització, que pot ajudar-nos per descomptat, no? Sempre aquest equilibri, oferir un millor producte, més personalitzat, però al mateix temps amb límits, perquè un excés de personalització també podria xocar amb una part importantíssima de la missió de la comunicació de qualitat, no? Que és el pluralisme, que és exposar les persones a la diversitat per contribuir al diàleg democràtic i no a la polarització. No? I d'altra banda, doncs, la importància també del factor humà, no? Perquè al final doncs, no hi ha investigació periodística que no neixi d'una reflexió moral, no? Que és una cosa que una màquina tampoc té. Una màquina funciona en termes de quina és la millor resposta per un prompt, no? Però no funciona en termes de per què la ciutadania hauria de saber això. Per tant, hem de tenir molt clar que aquesta tecnologia ens pot ajudar molt, el seu potencial per ajudar-nos, evitar aquestes etiquetes de tecnofília, tecnofòbia, tecnooptimista, tecnopessimista, és a dir, mantenir-nos en aquest equilibri que tan difícil és en aquest món tan polaritzat, no? Que et posen a un costat o l'altre, i entendre que la tecnologia ens pot ajudar moltíssim a fer més eficients els nostres processos, ens pot ajudar moltíssim a fer coses que abans era impossible fer, com per exemple en aquest cas dels papers de Pandora, de navegar entre tantes bases de dades i tants altres casos fantàstics que hi ha, no? Però al mateix temps hem d'entendre els seus límits. I els seus límits, ara mateix, ens importen molt perquè formen part de la nostra professió, que són, per exemple, el criteri moral, la possibilitat d'assumir responsabilitats. Com a mínim, això. Bé, doncs des del llançament al novembre del ChatGPT, això va donar lloc, no?, a una proliferació de guies ètiques per a l'ús de la intel·ligència artificial en el periodisme, que he anat recopilant totes en un article i ara en tinc 69. Val? I llavors les he analitzat i he tret uns patrons, val? De totes elles. I ara us els explicaré. Aquí també podeu consultar totes les... Estan totes enllaçades, les del New York Times, les del Guardian, les del País, tot, les que s'han fet a Catalunya... Aquí teniu 69 guies ètiques i anem ampliant. I si en veieu alguna que... on coneixeu alguna que no hi sigui, i m'ho dieu, jo la vaig posant, d'acord? Però aquí les teniu totes enllaçades per si voleu aprofundir-hi més enllà del que expliquem. Aquest és el mapa més o menys d'on estan, com veieu, doncs n'hi ha força a Europa, a Estats Units també, i a altres països doncs encara no, però és allò un fenomen, sembla molt imparable, diguem-ne, no? Aquesta proliferació de guies ètiques. Val, doncs, quines coses hem vist? Hem vist que tenen uns patrons, i uns patrons que a més coincideixen amb aquelles recomanacions que vam fer en la publicació de l'informe del Consell de la Informació l'any 2021. La importància de la verificació i de la supervisió dels processos, per exemple, Heidi News, supervisió humana prèvia, l'agència ANP, una persona ha de fer la verificació final, Reuters, supervisaran els periodistes i editors supervisaran el contingut, el USA Today, tota informació generada ha de ser verificada, EFE, la supervisió sempre obligatòria, el País, supervisió humana, New York Times, orientació i supervisió humana, és a dir, està molt present en aquestes i en més. Vull dir, n'he tret algunes perquè veiéssiu exemples sobre com està especificat. La importància de la transparència també està molt present, molt present. Reuters, la transparència, part essencial de la seva ètica. USA Today, transparència a l'hora de comunicar als lectors quan la tecnologia intervé. El New York Times també, la BBC, transparència i responsabilitat. El Guardian, transparent sobre el seu ús. En el cas de la privacitat també està molt present, en el cas de la BBC, per exemple, és un dels seus valors fonamentals, el USA Today no vulnera la privacitat dels usuaris, i bé, també tenim, en fi, es menciona la importància del factor humà, prioritzant el talent i la creativitat, prioritat al talent i la creativitat de periodistes, cineastes i editors. Bé, doncs una mica per anar encarrilant al final. Què hem observat a través de l'anàlisi de totes aquestes guies ètiques i del treball previ que hem fet? Doncs que el periodisme està seguint claríssimament una mirada sobre la intel·ligència artificial que implica fer-ne una adopció responsable i guiada pels seus valors ètics, que són paritat, responsabilitat, llibertat i justícia. Com adoptem aquesta tecnologia i la nostra capacitat d'adaptar-la als principis i missió és absolutament estratègic perquè ens defineix, ens ubica i ens singularitza, no?, en aquest entorn que canvia tan ràpidament. I us deixo una mica amb aquestes idees principals que voldria subratllar de tot això que hem comentat. No? La importància, no?, el rol fonamental del periodisme en aquesta governança mundial de la intel·ligència artificial, no ens ho prenguem a la lleugera, és important i forma part de la responsabilitat dels mitjans de comunicació de qualitat contribuir a aquesta ciutadania crítica, no?, i en condicions de participar en el debat tecnològic. És un tema que és molt llaminer per fer titulars i... No? Però agafem-nos-ho amb responsabilitat, perquè no és banal. Saber què és la intel·ligència artificial més enllà de les narratives, el potencial d'aquesta tecnologia, però també quins són els seus límits, no? I on està el valor d'allò humà, perquè allò humà ara mateix és el que és escàs, per tant té més valor. Governar, doncs, és això, és una cosa que només podem fer les persones humanes, implica decidir on ha de ser i on no. Finalment, tenir clar que les nostres percepcions donaran forma a com integrem la intel·ligència artificial i, per tant, el nostre producte. Tenir una mica fresques aquestes recomanacions que hem comentat per a l'adopció responsable de la intel·ligència artificial als mitjans i, sobretot, espero haver aconseguit transmetre la importància de la missió del periodisme a l'hora de navegar en tot aquest mar d'incertesa. La missió del periodisme i els seus valors són el millor far. Doncs moltes gràcies i bueno, si us ha interessat el tema, aquí us podeu descarregar les primeres pàgines del llibre que he publicat ara fa molt poquet, amb aquesta visió més de conjunt, no només de com fer l'adopció responsable de la tecnologia, sinó com mirar-la, analitza també la intel·ligència artificial com a constructe social i apel·la doncs, a aquesta responsabilitat dels mitjans a l'hora de configurar doncs, aquesta ciutadania crítica. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies, Patrícia Ventura, doctora en Mitjans de Comunicació i Cultura per la UAB i investigadora sobre ètica i intel·ligència artificial.
Radiogranollers.cat. Escolta, mira i sent Granollers. Esteu escoltant l'audiovisual MAC, l'autopista sense peatges cap a la informació del sector.
Carles Rams és el protagonista del segon bloc d'aquest programa. Dins de la programació de Firamac, el nostre col·laborador Humberto Salerno va entrevistar el CEO d'Evantic, empresa que desenvolupa i gestiona solucions en l'àmbit tecnològic audiovisual. Aquestes solucions posen l'accent a la distribució de continguts per tot tipus de plataformes a través de les seves línies de negoci, que són Evantic Media, Consultancy i Lab. Escoltem, doncs, la conversa que es dugué a terme dins de l'espai Firamac en el certamen d'enguany.
A Evantic estan especialitzats en la gestió de processos relacionats amb continguts audiovisuals. Som professionals amb una extensa experiència en el sector audiovisual i tecnològic i amb un ampli coneixement de tota la cadena de valor de les empreses que gestionen arxius digitals de vídeo i àudio. A més, es dirigeixen a un gran ventall de sectors amb necessitat de gestió de media, per exemple, mitjans de comunicació, publicitat i màrqueting, turisme, salut i cultura. És un plaer que en aquesta ocasió especial del mercat de l'audiovisual de Catalunya ens acompanyi Carles Rams, director general d'Evantic. Gràcies per ser amb nosaltres i per acceptar l'invitació.
Gràcies a vosaltres.
Evantic s'estructura en quatre unitats: Industry, Media, Consultancy i Lab. Com aquestes unitats es complementen per oferir una solució integral i quina d'elles consideres que és el motor principal que impulsa la innovació i la proposta de valor diferenciada de l'empresa?
De fet, Evantic ve de la primera, que és la indústria, i considerem la nostra divisió d'indústria com la de construcció de software a mida, a mida de les necessitats reals dels nostres clients. Sempre relacionat amb audiovisual, en què encara també podem fer en altres sectors. La unitat de negoci de media és més la de producte, la de SaaS, software as a service, serveis, especialitzats en CMS, en content management system, en portals web, en OTTs, en tot aquest tipus de gestió de contingut, també d'arxius, és a dir, gestió d'arxius digitals. La de consultoria ve de tot el know-how que tenim dels anys que portem en el sector i que podem ajudar els nostres clients a actualitzar i a millorar els seus processos. I la part de laboratori, doncs, on fem experiments doncs, amb tot el que es porta avui en dia, no? La IA i bueno, invents varis.
Les vostres solucions es basen en tecnologies open source i models SaaS amb un producte estrella. Com aquesta elecció tecnològica beneficia directament els vostres clients a la gestió i quins avantatges específics ofereix enfront d'altres alternatives del mercat en termes de flexibilitat i costos?
De fet, jo crec que nosaltres venim de la televisió, és a dir, abans de ser fabricants, diguéssim, havíem sigut clients, o sigui, havíem estat a l'altre cantó, i per tant jo crec que això ens dona una visió del negoci que aporta molt de valor en les solucions que donem. De fet, tenim unes solucions SaaS, com per exemple la de l'Agència Catalana de Notícies, la mateixa xarxa audiovisual de Catalunya, Televisió de Mataró, que són paquets de software, però que nosaltres donem tot el suport de primer nivell, manteniment de la plataforma i bé, amb el model de negoci de pagament per ús, i jo crec que és el que encaixa més avui en dia perquè el client no es trobi amb un paquet de software que després sigui complicat mantenir-ho, sigui complicat adaptar-ho al seu negoci. Llavors és l'acompanyament constant al client en el seu negoci per part nostra.
Evantic és membre del clúster de l'audiovisual de Catalunya, també és membre del clúster digital de Catalunya i teniu seu a Barcelona. com aquesta ubicació estratègica i la vostra participació en l'ecosistema català us permet comprendre i respondre a les necessitats específiques de la indústria audiovisual local i quines tendències o desafiaments únics observeu en aquesta regió?
Bueno, venim del sector de proximitat, és a dir, al final venim de la televisió de proximitat, després vam escalar a nivell professional a altres televisions, com fins a arribar en el cas meu, que era director tècnic de La Sexta, però el sector audiovisual ens dona, diguéssim, una visió d'anàlisi de la necessitat real del negoci. Jo crec que per nosaltres la televisió de proximitat és on ha de detectar oportunitats que podem desenvolupar després per portar arreu del món. De fet, tenim la seu a Barcelona, però els nostres desenvolupadors viuen a diverses parts del món. Tenim gent a Venezuela, tenim gent a Colòmbia, tenim gent a Madrid, tenim gent a Alicant. És a dir, som una empresa totalment deslocalitzada, per dir-ho d'alguna forma. Però és veritat que la televisió, els mitjans de proximitat, ens donen aquesta oportunitat de poder tastar coses, detectar coses, parlar directament en el mateix idioma amb els directors de les teles per construir solucions que realment s'adaptin molt bé a la necessitat i després puguem exportar cap a fora.
Amb una unitat enfocada a la intel·ligència artificial i realitat augmentada, també virtual, i un fort compromís amb l'accessibilitat de com es visualitzen tots aquests continguts, no? Et volia preguntar com veus, quina és la vostra visió en els propers anys de la intel·ligència artificial aplicada en el vostre camp?
Bé, nosaltres no som constructors d'intel·ligència artificial, som agregadors, és a dir, som integradors. Jo crec que hi ha molta gent, i dels quals som partners, que estan treballant molt bé i ho fan molt bé en l'àmbit de l'intel·ligència artificial. Creiem que necessites tenir el focus posat en aquest àmbit i nosaltres adaptar-ho als processos dels nostres clients. Per tant, en l'àmbit de l'intel·ligència artificial, el que fem és integrar solucions a tercers. Una vegada hem detectat la necessitat, hem detectat quina intel·ligència artificial pot cobrir aquesta necessitat que ens posa sobre la taula el client, nosaltres el que fem és fer la integració. Ara mateix és un hype, hi ha milers d'empreses que estan fent coses amb intel·ligència artificial. Nosaltres potser la nostra visió és ser més integradors que no fer coses noves que ja et dic, tothom està fent.
Com valores la presència en el mercat de l'audiovisual de Catalunya?
Bueno, fantàstic, nosaltres fa molts anys que venim. Creiem que aquest any jo estic veient com un salt qualitatiu i quantitatiu important, o sigui, la veritat és que no és que m'hagi sorprès, perquè ja estic bastant vinculat amb el MAC i bé, hi ha molta relació, però sí que bueno, jo crec que ha estat molt bé, ha vingut molta gent aquest dematí. A l'Espai Fira crec que ha fet un salt important a nivell de disseny, això, també, vull dir, bueno, en fi, jo crec que ha estat molt bé i esperem doncs que les properes edicions segueixin creixent. Per nosaltres és una oportunitat, és el que et deia, o sigui, venim de la tele de proximitat o dels mitjans de proximitat, ens encanta trobar-nos gent, xerrar, perquè al final és crear comunitat, no? És construir alguna cosa més que no... Al final no és venir a vendre la tecnologia, sinó és mantenir aquesta comunitat que entre tots tenim.
Carles Rams, director general d'Evantic, gràcies per ser amb nosaltres, gràcies per la confiança en el MAC i desitjar-vos molta sort en el futur.
Moltes gràcies.
L'Audiovisual MAC, l'actualitat de l'audiovisual de quilòmetre zero.
Amb la conversa entre Humberto Salerno i Carles Rams, CEO d'Evantic, tanquem aquest primer capítol de la col·lecció especial del podcast d'Audiovisual MAC, dedicada a repassar continguts i personatges del MAC Certamen del 2025. El dissenyador sonor Josep Soler i qui us parla del Delgado, us emplacem a seguir els continguts de l'Audiovisual MAC a través de la vostra plataforma o agregador preferit, o dels espais web de Ràdio Granollers i del Mercat Audiovisual de Catalunya. Fins la propera!